3 minuts i les 11. Queden menys de 15 dies per presentar la declaració de la renda. El dia 2 de juliol s'acaba el termini per passar comptes a Hisenda. Si encara no heu fet la renda o teniu dubtes, obrim consultori amb en Jordi Altaió, que sempre ens acompanya per aclarir-nos temes, el doctor en Economia i president de la Comissió Econòmica i Financera, Comptable i Tributària del Col·legi de Gestors de Catalunya. Bon dia, Jordi, benvingut.
Bon dia, Jordi, què tal?
Preguntes, haurem d'anar ja a les preguntes d'aquí res, però m'has portat el llibre de cada any, eh?
T'he portat el llibre de cada any, mira.
Atenció, ai, aquest llibre meravellós.
Anem millorant, mira.
Es posa Manual Práctico Renta 2017, això és l'ajuda, no?
Sí, és,
això és el llibre d'ajuda
per fer la declaració de la renda.
De renda. És a dir, és un llibre que fa aquest soroll.
Perquè... I té 1.140 fulls.
I tu creus que... la pregunta, puc fer una pregunta? Quants llibres es tiren d'això? Quants llibres deuen haver-hi d'això?
Se'n tiren molts, però són molt barats. Miro al darrere, ja veuràs el preu. És molt barat.
2 euros.
2 euros.
Val, 2 euros. Però jo crec... Aviam...
Que vols dir si algú se'l mira?
Clar.
Jo crec que molt poca gent.
Per tant, val la pena llençar tants llibres, tirar molts llibres, gastar tant paper per això?
Saps què passa? Que també està amb la pàgina web. La pàgina web està en PDF.
Ah, però que estigui el PDF a la pàgina web em sembla bé, però que hi hagi molts llibres com aquests de l'Agència Tributària a 1.200, 1.100...
No, 1.400...
Ah.
1.400... No, 1.140.
1.140. És el rècord del món?
És el rècord
d'Espanya, diguem.
Dels anys històrics.
Dels anys històrics, el rècord, eh? De pàgines, el número de pàgines.
És dir, cada any el llibre és més gran i cada any l'Agència Tributària diu que això és més fàcil de fer. És una contradicció absoluta. Posi l'app aquesta, posa que sí que estàs d'acord, però este a la pàgina web, perquè això és molt fàcil. 1.140 fulles. Ja ho veus.
Bueno, vols que anem amb els oients, ja? I així ens estalviem ja...
Com tu vulguis.
Ja... Ho vas dient. Aviam, a les 11:04, anem amb les preguntes dels oients sobre el tema que ens ocupa, que és el tema d'Hisenda. El Sergi fa aquesta pregunta.
M'agradaria saber quin és el pla que té Hisenda per retornar amb els calés.
Doncs mira, té 6 mesos des del dia 2 de juliol d'aquest any i si no t'ha tornat els diners a partir dels 6 mesos, et tornarà els diners amb interessos, amb l'interès de legal del dia de demora.
Molt bé. L'Olga.
Jo vaig agafar l'atur acumulat des de que vaig començar a treballar amb els 17 anys, que eren gairebé 2 anys, em sembla que van ser 23 mesos o una cosa així, i he estat, diguem que l'any 2016 i 2017, a l'atur per acabar els meus estudis universitaris,
sí.
I m'agradaria saber si les persones que hem estat anys complerts, com és el meu cas en el 2017, a l'atur, si s'ha d'anar a declarar o si és obligatori o es pot declarar la renda per veure si hi ha alguna devolució o com funciona.
No, has de fer una cosa, has de declarar el que has cobrat de l'atur del 2017 si has cobrat més de 22.000 euros. I si no has cobrat més de 22.000 euros, prova de fer la declaració de renda, si et surt a tornar la presentes i si et surt a pagar no la presentes, però no tens obligació de fer-la.
Molt bé. Anem amb una pregunta més complicada, la Glòria.
Volia preguntar si l'augment de patrimoni fruit de la dissolució de l'indivís d'una parella tributa en la declaració de renta. Això que és una mica tècnica, a la pràctica vol dir una parella que es separa, va als jutjats per posar-se d'acord de quins béns pertoquen a cadascun, i quan es fa aquesta dissolució de l'indivís, que es diu així, la separació de béns, resulta que no ha estat exactament equitatiu i un ha de compensar a l'altre. L'augment de patrimoni que pot suposar aquesta diferència tributa en la declaració de renta del cònjuge separat?
A veure, mira, l'extinció del règim de separació de béns no et genera guanys ni pèrdues patrimonials, salvo que hi hagin excessos d'adjudicació. Si no tens excés d'adjudicació, encara que tanquis el proindivís, no tens cap guany patrimonial i no has de fer res per estar exempt.
Molt bé. El Joan de Terrassa.
Tenim una hipoteca de l'any 2000.
Sí.
Jo sóc titular del 50% de la hipoteca, però en canvi la propietat és 100% de la meva dona.
Sí.
Llavors aquest any he fet la declaració individual,
sí.
I bueno, m'he desgravat el 50% dels interessos de la hipoteca,
sí.
Llavors volia saber si està bé, perquè bueno, ja fa temps que he fet la declaració i de moment no m'han dit ni piu ni m'han tornat els diners.
Saps què passa? Que sento comunicar-te que està malament, perquè la deducció de la hipoteca és quan la destines a l'adquisició del teu habitatge habitual, i si tu no tens cap part d'aquest habitatge habitual, no tens inversió vivent habitual i en conseqüència si no tens deducció, encara que tinguis una hipoteca.
El Marc, de Barcelona.
Voldria saber com queda en el tema de criptomonedes, en tot cas de guanys o pèrdues, en tot cas, en quines caselles hauria de posar.
A veure, mira, les caselles no ho sé, però el que sé és que és un guany, una pèrdua patrimonial en funció de l'especulació que fas amb la moneda. És a dir, si tu compres monedes a 10 i les vens a 15, doncs tens un guany patrimonial de 5. Clar. I la casella serà la de corresponent a les garanties patrimonials, que no sé el número, eh?
El Roman.
Jo sóc un assalariat,
sí,
però a part, el 2017 vaig ser condemnat per un concurs de creditors, ja que jo formava part d'un consell d'administració d'una societat de la qual mai vaig rebre cap import ni remuneració. La meva pregunta és la següent. La quantitat per la qual vaig ser condemnat, sí, puc utilitzar-la en la meva declaració?
Se'n pregunto, un instant, sisplau. Què passa, Marc Martí de Mat, que em demana pas urgent?
Sí, perquè Quim Torra acaba d'anunciar que es veurà dilluns que ve amb Pablo Iglesias, que vindrà a Barcelona. La reunió que estava prevista, i vam avançar que hi havia hagut aquests contactes per Telegram, no per WhatsApp, es veu que el sistema que fan servir, l'aplicació és Telegram, doncs estaven pendents de buscar una data a l'agenda. Ahir semblava que això seria més aviat de cara a juliol, perquè la setmana que ve el president de la Generalitat té un viatge oficial a Washington, però finalment ha anunciat Torra en la resposta que ha fet a Xavier Domènech que serà dilluns, que es veurà amb el líder de Podem a Barcelona. El Palau de la Generalitat, suposem, no ho ha concretat, però és un escenari de reunió habitual del president, i per tant doncs, ja té data aquesta reunió. Ara qui està fent la pregunta en aquesta sessió de control és Miquel Iceta.
President, diputat, jo també li agraeixo
la resposta, doncs, del president Torra,
que d'alguna manera trenquéssim una relació, una relació freda, distant, una relació a la qual ens havia portat l'aplicació del 155, no? Certament. Jo penso que la virtut de les reunions que vam tenir al Palau de la Generalitat d'alguna manera mostren aquesta paraula que tant ens agrada dir, el capteniment d'aquest govern, en el sentit de oferir aquesta mà estesa per poder parlar de tot amb tothom. Jo vinc repetint insistentment que no només és diàleg, sinó, penso, en el meu entendre, que és diàleg prenent riscos. Si no és difícil pensar, l'altre dia un company em deia, és que el que ens hem d'imaginar en aquesta cambra, per exemple, en aquest Parlament, és que tenim un gran elefant. És aquí hi ha un gran elefant que no el veiem, o que no volem veure, que és l'elefant del dret de l'autodeterminació. Aquest és la gran qüestió de Catalunya, és aquesta. Jo, en la reunió que tindrem amb el senyor Pedro Sánchez, naturalment que jo li hauré de parlar de com resolem el dret a l'autodeterminació de Catalunya. Aquesta és la qüestió. Que anem de seguir parlant, és que només faltaria, però és que nosaltres tenim un projecte que arranca del referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre, un referèndum que li reconeix el valor polític a la declaració d'independència del 27 d'octubre, i un projecte que aspira de manera democràtica i pacífica a arribar a la República Catalana, a fer-la efectiva. Aquest és el nostre projecte. Entenc que hi ha altres projectes de sobre la taula. Per exemple, el projecte del Cercle d'Economia, que em va semblar, i ho vaig expressar als empresaris, un projecte valent, perquè almenys posaven un projecte sobre la taula. El que vostè em pregunta, i jo em permeto ara repreguntar-li, i després gairebé no tindré temps jo, però és de dir-li quin és el projecte del PSOE, quin és el projecte que tenen els socialistes espanyols per resoldre aquesta qüestió. Aquesta és també la meva pregunta.
A veure quina és la resposta, Miquel Iceta.
Sí, ara torni Iceta.
President, vostè potser, si m'ho permet, abusa de saber que jo el contestaré. Però volia dir molt ràpidament algunes coses. Una, vostè diu que el gran elefant és el dret d'autodeterminació. Permeti'm que discrepi. El gran elefant és si 2/3 d'aquesta cambra es posen d'acord amb alguna cosa per avançar. Aquest és el. Segona qüestió que li volia dir. Vostè atorga a l'1 d'octubre com a generador d'un mandat democràtic. Nosaltres no li donem aquest valor. I és que, a més, li diem respectuosament a vostè, a la institució i a tots els catalans, particularment els que hi van participar. No s'ha acreditat una majoria en favor de la independència, ni l'1 d'octubre, ni a les eleccions de 2017, ni a les de 2015, ni a la consulta del 9 de novembre de 2014. Per tant, nosaltres li diem al gran elefant, efectivament, que 2/3 d'aquesta cambra es posin d'acord en cap on avançar amb millor autogovern i més finançament. I vostè em diu, quin és el nostre full de ruta? Doncs acabar amb una reforma combinada de la Constitució i de l'Estatut que es pugui sotmetre a referèndum del poble.
I aquest era el torn de pregunta als socialistes.
Tenim una proposta sobre la taula, si és aquesta.
Va, 11 i 12. Respongui, senyor Talló.
Ah, sí, la darrera pregunta tenim un problema, i és que per dir-te si pots compensar la declaració de renda com una pèrdua patrimonial, tindria que mirar-me la sentència condemnatòria, que suposo que deu ser del jutjat mercantil.
El Pau de Barcelona.
Voldria saber quin és el límit salarial per tal de fer la declaració de la renda i, en tot cas, si el fet de pagar un lloguer suposa un plus per fer aquesta declaració o no.
No, mira, el límit són 22.000 euros de salari i si pagues un lloguer has de veure si compleixes els requisits per tenir una deducció que hi ha tant autonòmica que està actualment en vigor com el règim transitori de la deducció estatal.
El Luis.
Les acciones con dividendos en el extranjero que tienen retención en origen, sí. ¿En qué caso ya se declaran?
A ver, la casilla no la sé, pero tiene que declararlo como doble imposición internacional. Como una retención por doble imposición internacional.
El Juan Carlos, custòdia compartida.
En cas de custòdia compartida, hi ha cap casella per posar que la gravació dels fills només la meitat?
No, no, és la casella normal i corrent com a totes les declaracions, encara que tinguis custòdia compartida.
Un moment que... ha començat també la roda de premsa d'Íñigo de la Serna. Aviam què passa amb aquesta roda de premsa d'Íñigo de la Serna, si es presentarà o no es presentarà com a candidat a la presidència del Partit Popular.
El reto de liderar el Partido Popular requiere sacrificio, capacidad, esfuerzo, generosidad, humildad y otras muchas cualidades que ustedes ya conocen. Vaya por delante que todos los candidatos tienen mi máximo reconocimiento por haber hecho lo que han hecho, que es dar un paso al frente. Yo he tenido la oportunidad de participar en algunas elecciones y sé lo que eso supone y por lo tanto merece ese paso, que es un paso valiente, el máximo de los respetos. Creo, sincera y humildemente, que no estoy preparado para ese reto y esa
condición
la tengo desde lo que es mi principal preocupación, que es la de tomar la mejor decisión para el Partido Popular y también para España, porque aunque ahora no toca, yo creo que no tenemos que perder de vista
que estamos tomando la decisión de
elegir a quien queremos que sea nuestro próximo presidente del gobierno. Pero sí que creo que hay, por supuesto, todos los candidatos son personas preparadas y capacitadas, pero una que lo es de forma especial, que es plenamente capacitada y preparada para afrontar ese reto. Y por eso, a las 8 de la mañana ha salido un coche a Madrid, portando mi aval para Soraya Sáenz de Santa María.
Nos presenta y dona suport a Soraya Sáenz de Santa María. Continúa. Ok, Corral. Tornem a Badalona. Sé, Giro, què passa?
Sí, doncs que ha acabat aquesta reunió entre les dues alcaldesses de Barcelona i Badalona. Dolors Sabater està preocupada, ha fet una petita intervenció després d'aquesta reunió, està preocupada per la inestabilitat que es pugui generar a partir d'avui i doncs està estranyada també que la ciutat, segona ciutat més gran de Catalunya, no sàpiga què passarà en una moció de censura a menys d'una hora.
Molt preocupada com a alcaldessa per la incertesa amb què quedarà la ciutat. Agrair moltíssim a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, el seu suport i bé, fer evident que és molt estrany, no?, una ciutat com Badalona, entre tercera i quarta ciutat de Catalunya, que a poca estona del ple de la moció de censura no sapiguem exactament què és el que passarà.
També ha parlat de Colau, que li ha vingut a donar suport. Pregunta al PSC quines són les seves prioritats per Badalona quan a l'Estat han fet fora el Partit Popular.
Jo no entenc quina és aquesta ànima del Partit Socialista que avui, després d'haver-ho fet al Congrés, es replanteja aquesta política progressista i es planteja tornar a flanquejar polítiques de dretes amb el Partit Popular. De veritat que no ho entenc. A més, sabem tots que és inviable, sabem que amb tres regidors és impossible governar. Per tant, crec que és importantíssim, sobretot, que es prioritzin els interessos dels ciutadans, que són els que ens paguen el sou a tots nosaltres.
Gràcies.
Tot plegat,
sí, digues.
Sí, tot plegat, Jordi, amb una expectació mediàtica imponent aquí a l'Ajuntament de Barcelona. Des de l'Ajuntament ens diuen que ja s'han acreditat més de 50 mitjans pràcticament a tots els racons del consistori de gent treballant.
Pendents de la moció de censura, pendents també del Parlament de Catalunya, Jordi, el taller de marxar. Una pregunta més de pregunta als oients sobre el tema d'Hisenda.
La meva pregunta és si les persones que estan jubilades bueno, que estan mig jubilades, que cobren el 50% de la pensió i estan el 50% en actiu, sí, que, o sigui, segueixen sent autònoms, tenen alguna bonificació, alguna deducció especial a la renta?
No, no en tens cap. Has de declarar la declaració de renda, el que cobres de jubilació i el que cobres per la igualtat d'autònoms. Les dues coses.
I l'Ester?
Tinc incapacitat absoluta, d'ençà sí, del 2010.
Sí.
He de fer la declaració de la renda?
No, senyora, perquè les incapacitats absolutes estan exemptes. No va fer res.
Jordi el Trio sí que ha de fer feina. Fins ara, Jordi el Trio. Gràcies. 11 i 18. D'aquí uns moments parlarem d'altres històries... amb...